Serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que, la nit que s'està acabant, el Bèlgica 0, Iran 0 a Los Angeles, partit del Mundial. Bèlgica està jugant amb un jugador menys, han expulsat un jugador belga, un defensor de la selecció de Bèlgica, a l'Equador de la segona meitat, però en aquests últims instants el partit és a punt d'acabar. Bèlgica ha tingut un parell de bones oportunitats per guanyar amb 10. Seria una victòria important per Bèlgica, també per l'Iran, perquè totes dues seleccions queden en 2 punts després d'aquest empat confirmat ara mateix. Bèlgica 0, Iran 0, i s'ho jugaran tot a l'última jornada per passar o no als 16 de final. Bèlgica 0, Iran 0, Los Angeles acaba de finalitzar aquest segon partit d'aquest diumenge. Aquesta tarda ha estrenat la jornada mundialista la selecció espanyola, que ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita en un bon partit, una gran primera part i una versió notable de Lamine, que ha estat titular, ha fet el primer gol, ha deixat bones jugades i l'han substituït al descans. Oyarzabal ha fet 2 gols, el segon i el tercer. Al minut 25, abans de l'aturada per veure la primera part, la selecció espanyola ja guanyava 3-0. Al quart se l'han fet els saudites en pròpia porteria després d'un xut de Cucurella en els primers minuts de la segona part. Dani Olmo i Lamine han entrat a l'11 titular de Luis de la Fuente i han caigut Gavi i Ferran. Ferran ha jugat la segona part i ha estat de pega. Desencertat i fins i tot amb un gol anul·lat per fora de joc el temps afegit. La selecció espanyola queda líder del seu grup i fa pinta que amb aquesta victòria, amb un empat amb l'Uruguai a l'última jornada de la fase de grups, en tindrà prou per acabar en primera posició. Però això s'ha de veure encara. D'aquí una estona juga l'altre partit d'aquest grup en aquesta segona jornada, a les 12 de la nit, Uruguai-Cap Verd. De matinada juga el Nova Zelanda-Egipte del grup de Bèlgica i l'Iran. Està tot igualat en aquest grup de moment. I demà juguen dues de les seleccions que amb més bones impressions van deixar el primer partit, l'Argentina i França. A la tarda, a Catalunya, a les 7 de la tarda, Argentina-Àustria. I a la nit, a les 11, ens coincidirà amb el club de la mitjanit, França-Iraq. França-Iraq. Per si hi ha algun despistat, aquests han estat els resultats dels últims partits de l'última nit matinada al Mundial. Tunísia 0, Japó 4. El Japó confirma bones sensacions després de l'empat contra els Països Baixos. Equador 0, Curaçao 0. Sorpresa. Primer punt per Curaçao a la història dels Mundials i problemes per a l'Equador, que es presentava amb aspiracions i, de moment, una derrota i un empat, i Alemanya 2, Costa d'Ivori 1. En mal moment va fer el segon gol Alemanya al temps afegit. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. Ja sabeu que durant el Mundial, cada nit de dilluns a diumenge, per seguir tot el que ens deixa el Mundial cada dia. L'edició d'avui és la del diumenge 21 de juny. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu com a mínim el programa. I també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Germà, que és als Estats Units. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Aquesta nit sí que regalarem el tros de samarreta que ens ha portat l'Oriol Domènech de part del Legends, els tornejos de golf i de pàdel, apadrinats per Pep Guardiola. És la samarreta del Milan dels anys 90, signada per Demetrio Albertini. Si la voleu, heu de trucar al 93201-7474 i respondre bé la pregunta que us farem i que té preparada, en té més d'una, l'Oriol Domènech. L'Aina Grau és a la producció, el Joan Arroyo és a l'estudi 1 i al control central, i tenim Lautaro Quinteros i el Sergi Andreu, que està en forma, també ens acompanya. Sergi, bona nit.
Què tal? Bona nit, Xavi.
Han passat més coses aquest diumenge, per exemple. L'Igualada i el Liceo han jugat al vespre Igualada, el quart partit de la final de l'Hockey Lliga.
I ha guanyat l'Igualada 4-2 a les Comes. Això vol dir que la final està empatada a 2, el desempat Dimarts a la Corunya.
Dimarts, el Barça pot guanyar la Lliga de Futbol Sala,
sí,
jugant a Múrcia, a la pista del Pozo, van 2-0 a la final, sí, és el tercer partit, i també per la revetlla de Sant Joan...
Coca i cava.
Coca i cava, i l'Igualada pot guanyar l'Hockey Lliga, de moment està Igualada aquesta, sí, sí, final contra el Liceu, que havia començat 2-0, favorable als gallecs. Dimarts, a la nit, al vespre, a més a Corunya se celebra moltíssim el Sant Joan.
Ens pensàvem que no, però han explicat que sí avui al Tot Gira. El...
A la Corunya?
A la Corunya.
A la platja de la Corunya, bé, sí, sí, allò, sí, és un festival.
Sí, sí.
Sí, sí.
Doncs mal horari pel partit, no? No, no.
Sí, jo també ho trobo, però vaja.
Ja dos quarts de nou del vespre a la Corunya.
Mira, l'Igualada, si guanya l'Hockey Lliga, ja té on anar a celebrar-ho.
Sí, sí.
Continua també la celebració a Can Marc Márquez i l'operació remuntada al Mundial de MotoGP.
El Tro ha guanyat la cursa d'avui del Gran Premi de la República Txeca, ha estat el més ràpid, Marc Márquez per davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la General respecte al líder del Mundial, que és Marco Bezzecchi, que no ha competit avui perquè estava sancionat, i el retalla fins als 40 punts.
Paula Blasi, la gran Paula Blasi, ha guanyat avui la Volta a Catalunya.
La ciclista d'Esplugues suma una cursa més aquesta temporada. Guanya la Volta fent valer el marge que va aconseguir ahir a la Molina, avui en una etapa final a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos en un sprint reduït.
Paula Blasi va guanyar la Vuelta,
sí,
fa unes setmanes, i a l'agost saps on anirà a competir?
A l'agost, al Tour?
Al Tour.
Al Tour.
A veure si el guanya. Vinga. El Barça de bàsquet juga demà el tercer partit de la final ACB, aquesta vegada al Palau.
Sí, contra el València. Aquesta final que arriba a Barcelona empatada a una victòria després de la contundent derrota blaugrana d'ahir al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El tercer, demà a les 8, a l'Antena de Catalunya Ràdio.
Com tota aquesta final, sí, de la Lliga ACB, el Linyola no ha pogut aconseguir l'ascens a la primera divisió femenina del futbol sala.
Les del Pla d'Urgell han quedat eliminades del play-off d'ascens després de perdre 7-4 contra l'Estrela Cortegada en el partit de tornada. La ja havien perdut per 1-4.
I acabem en trial.
Toni Bou ha guanyat també la segona jornada del trial d'Itàlia. Avui, davant del seu company Gabriel Marcelli, amplia 66 punts l'avantatge a la general respecte justament del seu company gallec.
Si guanya aquest Mundial, sí, aconseguirà el seu títol
número
40 quan té 40 anys.
Ostres, és bona.
Sí.
Berta Bellán repeteix la victòria de dissabte sobre la italiana Sofia Rabino i marxa del trial de Camerino a Itàlia com a líder. La campiona del món té ara 23 punts més que Rabino després de 6 curses.
Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Even when the world turns cold, now we ara anirem a Atlanta.
Perdona, trobo que en aquest recull de notícies estan avui el Sergi. Se n'ha deixat una.
Ah, és veritat!
El gol! Ens hem deixat el gol!
El US Open!
El US Open!
Què anava primer? Clark?
Sí, és bona.
Clark, sí.
Clark que ahir hi havia 4 cops d'avantatge. Busca.
Clark Kane?
No. Escolta'm, però ja ho diuen, que el US Open, ho deien ahir a la transmissió del Canal Plus, que el US Open sempre busca camps molt difícils i està 6 sota par.
Només hi ha 4 o 5 jugadors per sota el par.
Sí, sí, vaja. Però els bons és que estaven al par, menys 1... Busca la classificació del US Open, que jo també va dat per no demanar-t'ho confiant en la teva expertesa,
sí, però...
en el golf.
Com que acaba de començar...
És que m'ha sorprès molt estar en Sergi aquí, que no
sí,
digui res.
Sí. Saps que són dies de molta feina, Oriol. I...
És veritat, I la veritat és que està fent molt bona feina.
Va, no, es fa el que es pot. I
molt
no
bona feina.
No s'arriba a tot arreu.
Ves buscant, va, deixa't de comentaris. Escolta'm, a veure, podem regalar la samarreta del Milan dels anys 90, Uri. A veure, ha trucat un oient, és el Josep Maria. Josep Maria, bona nit.
Hola, bona nit.
Des d'on truques?
Des de Molins.
Des de Molins de Rei.
Sí.
Sí. A veure, més o menys t'imagines com és la samarreta? L'hem penjada a les nostres xarxes socials, és la del Milan dels anys 90, blanca, segona equipació, marca Lotto, una rèplica, i no sé si saps quina final van jugar amb aquesta samarreta, els del Milan? Aquesta no és la pregunta que et donarà el premi, eh? Aquesta és una introducció.
Val. Però... Em temo que és la de la final, pot ser?
La de la final d'Atenes, l'any 94, sí. 4-0. Vale. La pregunta te la farà l'Oriol Domènech, que és el patrocinador d'aquest espai a les últimes temporades, per tercera vegada, o quarta ja. Regalem una samarreta.
Crec que quarta, ja, 4 anys.
Quarta, Batistuta, Fiorentina, una d'Holanda del 88, espectacular.
De Van Basten era aquella, no?
De Gullit.
Gullit.
I de Blanc l'any passat, crec.
I Loren Blanc, ostres, és que...
També tinc una pel tot costa, eh?
Sí, sí, quina...
No ho pots dir. Era una mica sorpresa.
Era sorpresa. No ho diguis, no ho diguis. No ho diguis. A veure, Oriol...
Home, ara ens has deixat aquí amb la incògnita.
Però quan els hi portaràs?
Jo ja l'anava a portar, però la Sònia em va dir que no, que esperés més endavant, a l'últim programa. O...
Ah,
jo compro sordes a la Sònia.
Ah, sí, sí. Bé, tots.
Ja ho pots ben dir, ja.
Oriol, a veure, fes-li la pregunta a Josep Maria, no siguis gaire exigent.
A veure,
Josep Maria, quants anys tens, tu?
Jo, 49, a punt de fer 50.
Ah, sí, no? Doncs home, tindràs fresc d'aquella final i aquell moment històric del Barça, el Dream Team. Vinga, va, Uri.
La pregunto sobre aquella final, la pregunto.
Sí.
Bueno, en aquella Champions sí. només podien jugar tres estrangers.
Sí.
El Barça en tenia 4.
Sí.
Quin dels 4 no va jugar aquella final d'Atenes?
A veure,
recordem els 4.
Els 4 eren...
Koeman, Laudrup, Romario i Stoichkov.
Koeman, Laudrup, Romario i Stoichkov. Quin d'aquests 4 va quedar fora de la final? Perquè la UEFA només permetia alinear 3 jugadors estrangers.
El Koeman va jugar...
Sí.
L'Stoichkov va jugar...
Sí.
Laudrup va jugar...
No. Josep Maria, gràcies per participar. La següent pregunta, gràcies i vaja, estigues atent que potser hi ha repesca, però de moment qui no va jugar va ser Laudrup, que pràcticament va ser suplent la segona part de la temporada i sí que va jugar 4 dies abans en el Barça-Sevilla, que va decidir la Lliga, però la final va ser suplent. Gràcies, Josep Maria.
Gràcies a vosaltres.
Sí, hi ha més oients que truquen al 93207474 perquè volen aquesta samarreta del Milan dels anys 90. No farem aquesta pregunta. L'Oriol en té més de preparades. A veure, ara anirem a Atlanta per saber com ha paït Lamin el seu primer gol al Mundial, si està molt content, i els 45 bons minuts que ha jugat avui contra l'Aràbia Saudita. Però abans a Los Angeles s'ha jugat el Bèlgica 0, Iran 0. Sergi, detalls del partit?
Sí, el Lukaku titular, per cert, un partit que ha començat al principi, abans de l'arribar a la mitja hora, un gol anul·lat a Taremi, a l'iranià, al 25, amb un fora de joc després del servei d'una falta a la frontal. En un tram molt gran de partit que ha dominat plenament Bèlgica, fins que ha vist com li expulsaven un jugador en Goy, central belga, el 20 de la segona. Marxava sol un jugador, després d'una errada clamorosa d'aquest jugador, l'ha hagut d'agafar, era l'últim home, i l'ha expulsat. A partir d'aquí el partit s'ha trencat, eh? Els belgues han cedit una mica més la iniciativa als iranians, arribades a un cantó i a l'altre. De fet, Bèlgica ha tingut una en el tram final molt clara per poder acabar guanyant el partit. La qüestió al final, 0-0. Recordem que la jornada 1, Bèlgica va empatar 1 contra Egipte i l'Iran va empatar 2 contra Nova Zelanda. Propers partits, la matinada de divendres a dissabte, Egipte-Iran i Nova Zelanda-Bèlgica.
A les 5 de la matinada, sí. Els dos, de divendres a dissabte, perquè han de coincidir, perquè tot està igualat.
Està molt igualat.
Ara jugaran... Qui jugaran, Egipte i Nova Zelanda, sí. I com empatin és que hi haurà hagut 4 empats en els 4 partits d'aquest grup. No sé si algú li sorprèn que Bèlgica doncs tingui aquests problemes, i és veritat que al final, avui, amb 10 jugadors, gairebé guanya el partit, ha tingut un parell d'ocasions clares, però Bèlgica ara mateix, obligada pràcticament a guanyar, potser amb 3 punts passes com una de les 8 millors terceres, però és una situació delicada, eh?
A mi no em sorprèn perquè, tot i que Bèlgica avui ha sigut superior i amb moltes fases del partit ha sigut un atac i gol, i hagués perescut la victòria, tot i que també Iran ha tingut algunes. Va, jo crec que va molt justeta. Lukaku, De Bruyne, són jugadors ja veterans. Jo crec que els hi falta un puntet com per guanyar el partit amb superioritat.
I després els hi falta gol. És una altra de les seleccions que em sembla que marxarà cap a casa aviat, com Turquia o com l'Equador poden marxar per no fer gols.
El del City no ha pogut jugar, que està lesionat, oi?
No, estava malalt, crec.
Sí. No, Doku ha tornat a casa perquè ha sigut pare.
Ah, perquè ha sigut pare, això ho he
llegit. I el fort és que ha rebut moltes polítiques.
Hi ha una altra versió, eh?
Sí. Sí, Bèlgica ha informat que tenia una malaltia respiratòria, sí. Que li costava respirar i que per això no estava apte pel partit. Les dues serien compatibles,
Havia
que
declarat
bé i que hagués marxat.
Que la seva prioritat era ser present al naixement del seu fill.
Sí, no? Sí, però jo tenia entès que això del naixement era per la segona fase. Jo em sembla... Em sembla que estava com calculat per més endavant, però...
Vaja, no... Avui no estava ni a la banqueta.
No, no, per això. La Sònia ho té més, més a mà, però jo diria que hi ha hagut una mica de saragüet amb, amb... Vaja, sarau intern, perquè si no... Vaja, si tenim problema respiratori, doncs no pot jugar, però...
A mi... Però si no pot jugar i no està convocat.
Tot plegat, sí. Bé, és igual, és que tinc, jo havia vist alguna versió de que hi havia hagut sidral amb, amb el tema de marxar.
Però
com
el sidral
si no...
és el, sí, exacte, el sidral és amb el que comentava l'Oriol, que no tothom encaixava bé que el futbolista prioritzés el naixement del seu fill, cosa que em sembla, vaja, però en qualsevol cas, per aquí havia hagut sarau, però no crec que sigui intern, vaja.
A veure, Witzel no ha jugat ni un minut tampoc avui, Sergi?
No.
El que busques que ja ho busques. Per tu ni un minut al primer partit, ni un minut al segon partit al mig centre. Hem de dir el Girona o ja no és del Girona?
Bé, home, si Cucurella és del Chelsea, Witzel és del Girona. Però no? La versió Costa és del Girona, sí, fins clar, que acabi el Mundial.
Claríssimament. Aquí estic a favor. És com Piqué amb la República Democràtica del Congo, no? També, una mica?
Com Piqué, exacte.
Sí, no? Sí, igual, sí.
A veure, estem regalant una samarreta del Milan dels anys 90, cortesia dels Legends, als tornejos de pàdel i golf apadrinats pel Pep Guardiola. La feina la fa l'Oriol Domènech i la Clàudia. Però, vaja, i tenim una altra trucada, el Xavier. Xavier, bona nit.
Hola, bona nit. Què tal?
Des d'on truques?
Des del Bruc.
Des del Bruc. Tu t'imagines quina samarreta, de quina samarreta es tracta, eh?
Sí, la recordo. Recordo una miqueta la final... I, bueno, seria un bon detall tenir-la, sí.
A veure, li acabem de preguntar al Josep Maria, de Molins de Rei, quin dels quatre estrangers del Barça no va jugar aquella final? Aquesta pregunta tenia una resposta, que era l'Àudrup. I ara l'Oriol Domènech et farà una altra pregunta, una de diferents, si no seria massa fàcil.
Aviam, Albertini, quan va acabar el Milan, va jugar a la Lliga Espanyola, va jugar al Barça.
Sí. Però,
al marge del Barça, quin altre equip va jugar?
Xavier.
De la Lliga Espanyola?
Sí.
Ostres.
Primer va jugar al Barça i al cap d'un o dos anys va anar a jugar a aquest altre equip de la Lliga Espanyola, sí.
Pues ara mateix... No ho recordo.
No ho recordes, Xavier? No. Doncs a la una, Xavier, a les dues...
Bueno, pues sí, con...
Clar, les un.
El Sevilla.
No. La resposta correcta, Uri, era...
L'Atlètic de Madrid.
Jo he dit que havia jugat...
L'Atlètic de Madrid,
no, de Madrid, Xavier, sí. Gràcies per concursar, Xavier.
Vale, llàstima, gràcies.
He dit Uri, que... fer-les més fàcils.
A mi m'agrada que sigui exigent.
La duresa d'aquest concurs...
Som implacables, Sònia. Som implacables.
Un nivell alt de concurs d'allò que fèiem quan estàvem confinats, com es deia allò.
La rosca, no?
No, el Cajut.
El Cajut.
Però la samarreta s'ho val.
Un moment. Josep Maria, bona nit.
Hola, bona nit.
Des d'on truques?
Des de Reus, Castellvell.
Des del Baix Camp.
Castellvell del Camp.
Josep Maria, saps quina samarreta pots aconseguir d'aquí uns instants, eh?
I tant.
Quina edat tens? Perquè tens veu de jove.
44. Gràcies, home.
No tan jove. tens fresc el record d'aquella època, d'aquell Milan, d'aquell Barça, d'aquella maleïda final d'Atenes.
A veure, si el té fresc, preguntem d'aquell partit.
Pregunta d'aquell partit.
Aviam, una miqueta més fàcil.
Vinga.
No,
molt més fàcil. A veure, va, digues.
No, però ara serà injust que la facis
no és tan fàcil. No és tan fàcil, digue.
Qui era l'entrenador d'aquell Milan que va guanyar la Champions
del
Barça?
No és tan fàcil.
El senyor Fabio Capello.
Per tu la samarreta, sí, senyor.
Bien, moltes gràcies.
Te l'enviem, d'acord, Josep Maria?
Gràcies.
Gràcies per trucar. No, home, gràcies a tu per seguir-nos i per concursar aquest programa. T'endús aquesta samarreta firmada per Demetrio Albertini, el mig centre de Caimira que va guanyar. Sí, un mite, que va guanyar amb el Milan contra el Barça, que després va ser jugador blaugrana, i de l'Atlètic de Madrid. Josep Maria, gràcies, bona nit.
Gràcies. Bona nit.
Ja ho tenim, això fet, Uri. Ara tinc curiositat, però aguantaré per saber quina samarreta has aconseguit aquesta vegada pel...
Quan em digui la Sònia, la porto.
D'acord. A veure, ara anirem a Lamine i a la victòria 4-0 de la selecció d'Espanya contra l'Aràbia.
Espanya 4, Aràbia Saudita 0, bon partit de la selecció espanyola, 45 minuts de Lamine, que ha estat titular, ha fet un gol, 1-0, amb una bona aparició al segon pal per rematar una gran centrada d'Oyarzabal, que ha fet dos gols de caçagols d'Oyarzabal a l'àrea petita, el 2-0 i el 3-0, el 25 de la primera, amb un inici molt enèrgic, molt determinat de la selecció espanyola, el partit estava decidit, avui han entrat a l'11 titular Lamine, Olmo, Baena i Pedro Porro, com a novetats respecte al de Salvador i sorprenent debut contra el Cap Verd, que va acabar amb empat. Pedri ha jugat a la seva posició habitual al Barça, més endarrerit respecte al primer partit, i Olmo ha estat força bé. La segona part ja no ha sortit la Minya mal, tampoc hi ha Arsabal, només començar, ha arribat al 4-0, gol en pròpia porteria dels saudites després d'un xut a l'interior de l'àrea de Cucurella, i el ritme ha baixat moltíssim, Ferran no ha tingut el seu dia, ha estat imprecís. La Sònia Gelmà ha pogut seguir el partit d'Atlanta. Què t'ha semblat avui?
Que avui sí, han cobert les expectatives, que la selecció espanyola canvia molt amb la presència de Lamine Yamal. Ja ho vam veure l'altre dia, quan
molt,
va aparèixer en els últims 20 minuts. Però avui, una vegada més, han intentat ser més verticals i jo crec que ho han aconseguit. Olmo també ha estat bé i crec que el seleccionador ha fet una sèrie de canvis que és molt probable que ja tinguin continuïtat entre ells. Ha deixat Fabián fora per entrar Olmo i això permet que Pedri jugui més endarrerit,
sí,
que és el que reclamaven des de l'entorn i reclamava jo crec que el mateix Pedri, que és on se sent més còmode també, que és on el fa jugar Flick, i jo crec que això ha arribat per quedar-se.
Pots mirar estadístiques del partit d'avui a veure si troba, Sergi, les pilotes que ha perdut Pedri? Ha intentat algunes passades de mèrit que no li ha sortit bé, però al mig del camp pràcticament no li recordo cap pèrdua a Pedri. A la resta, us ha semblat el partit d'avui de la selecció espanyola, sobretot els primers 25 o 45 minuts a primera part, el més al nivell respecte al que hem vist en d'altres seleccions en aquest Mundial? O el tema que fos Aràbia, que hagi estat Aràbia el rival, també li resta una miqueta de dimensió? Uri?
Jo encara tinc dubtes. Jo per exemple, l'Espanya d'avui no la compararia, per exemple, amb l'Espanya que va guanyar l'Eurocopa. Jo crec que avui hi ha un punt de mèrit d'Aràbia. És cert que Espanya ha jugat molt millor que contra Cap Verd, això tampoc no l'ha complicat, que la presència de Lamine ha canviat molt la fisonomia d'Espanya, però si tu analitzes gol per gol, la defensa de l'Aràbia ha estat horrorosa.
Sí,
jo...
les alçades, la línia... Flick s'hagués suïcidat si hagués estat l'entrenador de l'Aràbia.
Jo crec que encara, home, evidentment que hi ha hagut una millora, però jo crec que encara Espanya, per analitzar-la bé, s'ha d'esperar un partit com el d'Uruguai, per exemple.
Mhm. Costa, Ricard?
Sí, jo estic d'acord amb l'Oriol. A priori em semblava més seriós a Aràbia Saudita que Cap Verd, i al final ha acabat sent al revés, especialment en l'apartat defensiu. També et dic que si en el primer partit a Espanya surt amb l'11 d'avui, fins i tot sense la Min, que era evident que no...
I amb la intenció també, no?
També. Bé, és allò que han anat comentant, que bé, no he acabat d'entendre si era més les crítiques o el mateix ridícul que havien fet que els havia picat, però és evident que avui la selecció espanyola ha sortit molt per feina i s'ha vist de seguida.
Ricard?
A mi m'ha agradat la primera part. Sí, jo crec que la selecció espanyola s'ha tret l'accident de Cap Verd a sobre, no? Sí, tornem a la casella de sortida i ara ha de començar a mostrar les seves credencials. Els dos primers partits han servit per tenir un accident i per tornar a la casella de sortida. A mi m'ha agradat molt la primera part. Com dieu, la Minya Mal sacseja tot plegat, tot l'entorn, diríem que millora. M'ha agradat com ha pressionat l'equip de la Fuente, com deia la Sònia, que Pedri faci un pas enrere i jugui de cara a la segona alçada. Per mi és fonamental perquè l'equip se senti més còmode. També ha entrat bé Dani Olmo a la mitja punta i tinc la sensació que aquests canvis doncs potser es queden. No sé si tots, però gairebé tots. La segona part, en canvi, m'ha deixat els mateixos dubtes que, entre cometes, dubtes petits, que el Brasil, no? És a dir, seleccions que apel·len al tema de la primera part, però que la segona...
Es deixen anar, sí.
Sí, es deixen anar. Aixequen una miqueta al peu de l'accelerador.
També ha baixat el nivell considerablement. És que Ferran no ha tingut el dia i Oyarzabal estava fent bon partit. I Lamine és una amenaça constant. Juga ell, fa jugar els companys...
Cosa que, per exemple, no va fer Alemanya contra Curaçao. Alemanya la veig encesa, crec que és la tapada que no mirem ningú i que tornarà Seri i vaja, sí, casella de sortida, perquè en, com diu l'Oriol, en un altre moment que la selecció espanyola ja ha agafat la inèrcia, a la segona part no descansa, i avui després del gol d'en pròpia porta, que era el 3 de la segona part, allà les claus del partit han anat al mar i ja no les hem recuperat.
Dius que Alemanya doncs ha guanyat els dos partits i està fent... deixant bones impressions. Ahir per mi el partit era més d'empat i em va semblar una injustícia molt, molt gran que arribés al 93.
Què tenies, un empat a la porra?
Empat a un.
A porra, no?
Tenia empat a un.
Però això és el que té...
Això de la porra crec que m'esborraré, perquè un partit com el d'ahir...
Et condiciona, no?
O sigui, sí, sí, però escolta'm una cosa. Sí, sí, ahir jo estava a casa tranquil·lament, molt, veient el partit, era un bon partit de futbol, l'hagués gaudit, i vaig estar els últims 10 minuts i l'ha afegit patint.
Ja, perquè mira, no i cap... patint amb final
i a més,
cruel.
El cruel. Clar.
També et dic una cosa, més enllà del condicionament que tenim tots per la porra, és que Alemanya té ara un DAF des de la banqueta que està en un moment que sembla l'esquilatxi de l'any 90. Vull dir, és que els fa sense voler, amb una fluïdesa, i això també ho té Alemanya. És a dir, té banqueta, té jugadors que estan aportant, vam veure el millor metge que he vist mai, un altre jugador que està volant... Vull dir, em va agradar, i tenia un rival potent al davant.
Però en canvi, Wirtz, que és...
No arrenca.
No arrenca. Ha fet una mala temporada amb el Liverpool i sembla que no hi és.
Sònia, els 45 minuts que ha jugat avui Lamine, ha jugat tota la primera part, l'han canviat el descans, estaven pautats, oi?
Estava establert així sempre i quan les coses anessin bé. Si et sembla, sentirem Lamine Yamal i De La Fuente, tots dos, parlant dels minuts que havia de jugar avui Lamine Yamal.
Puedes allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
Si el resultado hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo. Pero hemos estimado ya con el resultado como estaba ya prácticamente decantado, aunque había que hacer seguir trabajando bien durante el segundo tiempo, obviamente. Pero consideramos que ya... su aportación era lo que necesitábamos para ya el próximo partido contar con él como se tiene que en la totalidad del tiempo que se considere luego, obviamente también, ¿no? Pero era importante para él ganar esa seguridad, esa tranquilidad.
Sònia, i a partir d'ara, què hem d'esperar del minutatge de Lamine Yamal al Mundial? Per exemple, contra l'Uruguai, que és el partit que en principi ha de definir la primera plaça del grup. Això serà la matinada de dijous a divendres, si no m'equivoco.
Sí, de comptar, ja? La matinada de divendres a dissabte. De divendres a dissabte.
Sí, doncs de divendres a dissabte. Què hem de comptar aquí? Quants minuts hem de comptar?
Hem de comptar que si el partit va ajustat, el jugarà sencer. Perquè sencer, ara mateix... Sí, ara mateix, si et fixaves, ells avui... si el partit hagués anat ajustat l'haguessin fet jugar 55-60 minuts, que és el que considerava Luis de la Fuente que estava a Lamine Yamal per jugar, i en el mateix document que acabem de sentir diu ara ja està de tornada, avui podia haver jugat més, però tal com estava el partit hem preferit que no ho fos, i ja pel pròxim està a punt per jugar-ho tot. I després ell mateix se n'adona i diu per jugar tot el que tenim pensat. Per tant, si la cosa va ajustada, el jugarà sencer. Si tenen la sort d'encarrilar el partit prèviament, potser el canvia una mica abans d'hora, també en funció de les sensacions que noti el mateix jugador. Però clar, avui s'ha notat molt bé, no és la mateixa exigència la d'Aràbia Saudita que la que posarà Uruguai.
Què més ha dit Lamine, Sònia?
Doncs ha parlat de les sensacions de 18 anys ser aquí, jugar per primer cop titular en un Mundial i a sobre marcar el minut 11.
Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso con mi madre y mi familia.
¿A quién se lo has dedicado el gol?
A mi madre, a mi chica, a mis amigos, a todos los que están, y a los que están en Mataró también.
A Mataró, a recuperar la celebració del 3-0-4, mirant a la càmera, sí. quan ha fet l'1-0, que és un bon gol. Per mi, la centrada de Villarsabal, molt, molt bona, tensa, buscant aquella zona, i la mina apareixent bé. No sé si esteu d'acord que ha fet una bona actuació, ha estat decisiu, ha fet un gol... però encara li falta una mica, o potser una mica més que una mica. Sí. Hi ha hagut una jugada a minut 40, són 2:15 de la nit, Som al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, 11:45 de la nit, una jugada a minut 40... Que,
una contra.
Una contra, que està sol, a camp obert, i es frena. A part que faig un control que no és propi de la Min, però a mi m'ha fet la impressió que no s'atrevia a tirar endavant.
Això, això és normal, quan estàs més d'un mes sense jugar.
Dos mesos.
Tens un mundial per davant, penses, ara amb 3-0 faré l'esprint de la meva vida i em trencaré.
Sí, sí, està bé.
Tu, quan estàs lesionat muscularment, fins al cap d'un o dos partits, la confiança no l'acabes d'agafar.
Ben calculat, ben calculat. L'heu vist bé, eh? O sigui, amb bones sensacions i sobretot sent molt... incidint molt en el joc del seu equip i en el partit.
Jo l'he vist bé, progressa adequadament.
Mm. Sí, sí, jo també, a més, en aquesta jugada en concret m'ha recordat divendres, crec que era, que l'escoltàvem en declaracions a Televisió Espanyola, i que ell deia, tranquils, no estic per 90 minuts, fins i tot afegia que no es veia a la taula de Messi i Mbappé per una qüestió d'edat i, vaja, em sembla una versió molt, molt madura de Lamine.
Han quedat contents Atlanta amb Lamine, Sònia?
Sí, tant. Et diria que dels 70.000 espectadors que hi havia avui a l'Atlanta Stadium, potser un 80% anaven a veure exclusivament Lamine Yamal, perquè la Federació Espanyola havia distribuït 7.000 entrades. Tota la resta, evidentment, sempre hi ha un remanent que ve pel seu compte, però la majoria eren americans i tots amb la samarreta de Lamine Yamal. Americans o d'altres nacionalitats que viuen aquí als Estats Units, eh? Però era increïble que totes les samarretes que portaven dorsal, perquè hi ha gent que
era
portava
19, no?
La samarreta, exacte, la samarreta sense dorsal, però si portava dorsal, el 95% era el de Lamine Yamal, és a dir, el fenomen de la Lamine Yamal aquí als Estats Units, jo crec que ens comença, per si encara no ens n'havíem adonat, ens fa veure del que significa a dia d'avui Lamine Yamal com a fenomen universal.
A veure com l'ha vist Àlex Almas. Àlex, bona nit.
Bona nit, com esteu?
Quina nota li poses als 45 minuts de Lamine Yamal avui contra l'Aràbia Saudita?
Molt bons, jo et posaria un 8 i mig, eh? Jo l'he vist fantàstic, tenint en compte aquesta inactivitat de dos mesos. Parlaves d'aquella jugada al minut 40, jo et trauré la que hem vist només començar.
Ha carregat el bo de l'Aràbia Saudita, el 10, que havia jugat uns mesos al Villarreal, l'ha fet caure.
L'ha fet caure, i a més és una jugada...
40 de partit.
Sí, és una jugada on ell fa un primer regat, es para i torna a arrencar des de parat. Sí, és a dir, si no estàs bé, aquella jugada no la fas, és impossible. I si no tens confiança. Per tant, m'agafo aquesta jugada per veure que ell se sent bé, se sent amb ganes, i l'he vist molt bé. És generació de joc pura. Aquesta, jo crec que el gran canvi d'Espanya és per l'entrada de Lamine i per les alçades al mig del camp, ara en parlarem, també crec que influeix molt, eh? Però mira, en els 45 minuts ha fet 52 intervencions, només Rodri i Pedri han participat.
Són
més que
moltes,
ell.
Són moltes, 52
moltíssimes,
intervencions.
Moltíssimes. I m'he entretingut a mirar un mapa de passades del que és tota la selecció espanyola, eh? I és curiós perquè a la fase d'organització gairebé la majoria de passades van d'esquerra a dreta, que és buscant a Lamine, i en zona de finalització, tenint en compte aquest punt neuràlgic, que és Lamine, van des de la dreta a l'esquerra, és a dir, ell és assistent, és generador, fa el regat, fa aquestes centrades tancades, tot des d'aquest punt del pic de l'àrea on tant li agrada rebre.
Ha fet una cobertura, un replegament defensiu interessant, sí, en una contra de l'Aràbia Saudita, i ell mateix ha acabat a prop de la porteria, a prop de l'àrea d'Unai Simón, refusant la pilota fora, i després Pedro Porro, que avui ha jugat de lateral dret, crec que han barrejat bastant bé en Lamine Yamal, el que passa que l'he vist fins i tot una mica cohibit a Pedro Porro. Cada vegada que el tenia a prop li donava la pilota fàcil per no complicar, però és absolutament normal. Àlex, Luis de la Fuente ha fet entrar Olmo a l'11 inicial, a més de Lamine, i a Pedri l'ha col·locat on juga el Barça més endarrerit respecte del que vam veure contra Cap Verd i el que acostuma a fer la selecció espanyola, perquè també ha de jugar Fabián. Abans ho comentava la Sònia. Tu has notat força la diferència entre tot plegat, oi?
Molt, molt, l'he notat molt. Jo crec que era una cosa que clamava el cel, n'havíem parlat aquí a la prèvia, crec que no només per Pedri. Primer de tot, la millor versió de Pedri està veient el joc de cara, això ja ho hem parlat, ho hem dit moltes vegades, i per tant, sinó també per perfils. Per mi la combinació de Rodri, Fabián, Pedri era bastant redundant en quant a perfils, i necessites un mitja punta, i aquí Dani Olmo és magnífic. Mira, jo et diré que pot semblar un punt exagerat, eh? Però tenint en compte que no hi ha Fermín, tenint en compte que Baena i Mikel Merino són una altra cosa entre línies, per mi Dani Olmo hauria de ser insubstituïble en aquesta selecció si Luis de la Fuente vol treure el millor equip. És a dir, les tres alçades, aquesta Espanya l'agraeix moltíssim, i aquí el que ho pot fer millor i el que pràcticament l'únic que té aquest perfil és Dani Olmo. A mi m'ha agradat molt, per cert, ha acabat la primera part amb un 27 de 27 en passades i només ha acabat fallant 3 passades en tot el partit.
Sí, ha tingut una ocasió per fer-se una autopassada a l'interior de l'àrea, que al final s'ha creuat un central saudí, però ha fet bon partit. Avui Dani Olmo sent titular amb la selecció espanyola. Oyarzabal ha fet dos gols de caçagols, i ha generat força coses en 45 minuts, que són els que ha jugat, perquè també l'han canviat, al descans com a Lamine. Sònia, se sap per què han canviat Oyarzabal al descans?
Mira, el mateix Luis de la Fuente ha revelat després del partit que durant la setmana, crec que ha fet a Ciro i l'expressió, ha tenido alguna cosilla. És a dir, que tenia alguna molèstia física, que havia estat dubte, de fet, pel partit, i per això un cop han vist que ja estava solucionat, als 45 minuts, a reservar-lo, igual que la Minya Mal.
Oi, Arsabal, et convenç fent de nou, oi, Àlex?
Sí, em convenç, però si ho dius en clau Barça...
Sí,
no?
També.
Que imagino que sí. Per mi és una molt bona opció, em sembla molt bo, però no seria la meva primera opció. És a dir, jo poso un grup amb els... Encara em sembla que Julián, fins i tot João Pedro, Lautaro, per suposat Kane, em sembla que és un pas endavant a la posició, i Oyarzabal te'l posaria en aquest segon grup. Una bona opció, on et posaria Oyarzabal i Mikautadze, per exemple. Però sí, té coses bones, però no seria... No el tindria dalt de tot de la llista.
Les estadístiques d'Oyarzabal amb la selecció espanyola les tens a mà,
sí,
Sergi?
Sí, ha fet amb els dos d'avui 27 gols, entra en el top 7 de màxims golejadors històrics de la selecció espanyola, supera Butragueño, empat amb Morientes. Per tant, ara ja és el setè millor golejador.
I en els últims partits té registres molt bons de,
sí, de fet,
de gols.
Amb Luis de la Fuente ha fet 20, dels 27, 21 gols els ha fet amb Luis de la Fuente en els últims 30 partits.
Està bé, està aquesta molt estadística.
Crec que l'estadística són 14 gols en els últims 12 partits.
14 gols en els últims
més d'un gol per partit.
Sí, sí. Doncs...
sí, sí. Números de Haaland.
Doncs, sí, no, el que passa és que normalment durant la temporada la Real Sociedad no té aquest bagatge golejador de súper davanter centre. Seria botador. Però, home, amb la selecció espanyola, la veritat és que combina molt bé, encaixa molt bé, sí, amb els seus companys.
Tampoc la Real Sociedad té un context de tant nivell com el que té al voltant de la selecció espanyola. Sí. Jo vaig treure el nom un dia aquí al Club de la Mitjanit,
sí,
i cada cop, Xavi...
El veus més.
Jo li aniria a preguntar si vol jugar...
Cada
vol
setmana amb la mini companyia, no?
No, si vol marxar de la Real Societat o no. Sí, sí, començaria per aquí. Perquè potser és un one club i no, ni s'ho planteja, tampoc no m'estranyaria. Però jo no li perdria la pista, i si les coses s'encallen, no faria cap bogeria per cap altre davanter, depenent del que tinguis a l'abast.
Uh-huh. Uri, ho veus més o menys així, Jordi?
Home, em sembla, per exemple, si tu... aquí hi ha el tema dels diners, que no sé si té una clàusula de 60 o de 70, i de Real és d'aquests equips que no està per negociar. I el Barça no sé si té diners per pagar aquesta clàusula. Si tu em preguntes, a Pel, què et prefereixes, jugar l'any que ve amb Oyarzabal o amb Ferran? Diria que molt abans amb Oyarzabal. Però estic una mica d'acord amb l'Àlex, no? Que si has de fitxar un nou... tot i que m'agrada molt Oyarzabal, el veig una mica en un segon nivell de nous per guanyar la Champions.
Jordi?
Sí, a mi em fa la sensació que seria quedar-se amb una mica amb un voler i no poder, per comparació amb Julián. Clar, caldria veure quin preu li posa la Real Societat. Ho dic perquè jo sóc dels que opina que Julián Álvarez, per cent d'acord, si la cosa s'ha d'enfilar 100 i molts, jo no el fitxaria, però clar, també has de calcular quina diferència... Quan et demanen per Oyarzabal, però estic d'acord amb el Ricard, que a mi em sembla un bon recurs si a última hora no pots portar el que vols.
Sònia, si te'l trobes demà a Chattanooga, pregunta-li si està disposat a deixar la Real Societat, com demanava el Ricard.
Quan el Ricard va trobar
ja
el nom...
Ja li comento, a veure què.
Aquella nit li vaig preguntar a un que és íntim amic seu.
Ah, sí?
I em va dir que, en principi, Oyarzabal vol seguir la Real fins al final.
No m'estranyaria.
Jo crec que el Barça... Home... Jo tinc dubtes que si el Barça el anés a buscar, que no volgués marxar. perquè ja Sant Sebastián...
Aquest que li vas preguntar va complir amb aquesta condició de one cool man. No?
És molt llest, eh?
Home, no, però he lligat quatre idees i els agents, sobretot els agents, són, és un pou, són un pou. Marxem un moment i quan tornem és mundial.
Club de la mitjanit, amb Xavi Campos.
Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui... Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
És que m'heu posat la pell de gallina.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
En 3 minuts, 3 quarts de 12 de la nit, som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. Ja sabeu que durant el Mundial, cada nit a les 11, per seguir tot el que passa en la cita futbolística més important del món, i som amb l'Oriol Domènech, la Sònia Salmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas. Ara hi entrarà més gent, també hi ha el Sergi Andreu, que té preparada l'agenda dels pròxims partits del Mundial i una última hora del món del tennis.
Sí, acabem de saber que Serena Williams, segurament la millor tennista de la història del món del tennis, després de gairebé 4 anys fora de les pistes, jugarà a Wimbledon. Aquesta edició del torneig de Wimbledon amb una Wildcard serà a la gespa de...
Sí. Quin moment, escolta'm, el US Open de golf com el tenim?
Ara t'ho dic, 44 anys. Serena Williams farà dobles també amb sa germana al mateix torneig de Wimbledon.
Ah, que maco, amb la Venus.
Amb la Venus. Clark lidera, fa el 13, forat 13... Sí, menys 4.
Ha perdut 2 cops respecte ahir, crec. Però vaja, i té avantatge respecte al segon classificat?
Menys 3, Barnes, però forat 16.
Bé. La cosa...
Com ho veus, Oriol?
I Scheffler, que és el número 1 del món, menys 1. Sí. Menys 3 cops.
Sí.
I ara poció.
Molt bé. Molt bé. A veure, ara dèiem que havia d'entrar-hi més gent aquí al club i saludem l'Andreu Serrarols. Andreu, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
L'Andreu està de celebració des de divendres a la nit, amb l'ascens del Sabadell. M'equivoco?
Vas bé, Xavi. Però, bueno, avui ja més tranquil, la veritat, més tranquil.
Va ser a la nova Creu Alta el divendres, veient el Sabadell 4-0.
Sí, allà vam estar gaudint, amb un ambient, amb una energia especial, única, i la veritat que amb l'objectiu complet. I bé, el Sabadell... la temporada vinent podrà estar a la segona divisió.
Aquest ascens, quan va començar la temporada, tu segueixes molt de prop al Sabadell i tots els equips catalans de la primera federació, entraven els plans? Era una previsió realista que aconseguís l'ascens?
No, Xavi. Al final cal recordar que el Sabadell estava a segona ref. Va pujar, que ja va ser un èxit, tal com es va donar la temporada, també amb un play-off, i la temporada s'esperava, doncs, tranquil·la, poder fer un bon any, consolidar-se la categoria de primera ref i, doncs, anar construint una plantilla, un projecte, doncs, per en un futur poder tornar a la categoria desitjada. I, evidentment, el que ha passat és un èxit a contrapronòstic, però la veritat és que s'han fet les coses molt bé, liderades per la propietat, per Lucas Viale, que és el director esportiu, el Ferran Costa, l'entrenador, i la plantilla que han fet, amb uns jugadors molt interessants, uns jugadors que han donat molt i molt nivell i han pogut complir l'objectiu amb un altre play-off, a la fase final, amb una nova creu alta única i tirant d'èpica.
Ferran Costa, l'entrenador,
ha estat tota la temporada.
Sí. Sí, sí, liderant el seu grup, un dels grups de la primera federació, moltes jornades. Al final, el play-off l'han guanyat bé, van perdre el camp del Castella 2-0 l'anada de la primera eliminatòria, després van remuntar, sí. I ahir també van remuntar un 1-0, però vaja, a la nova Creu Alta s'escapaven pocs punts. Ferran Costa, l'entrenador, és una mica la cara d'aquest ascens, continuarà, m'imagino, a segona, la temporada vinent.
Sí, en principi, si no hi ha res de nou, el Ferran continuarà i amb l'equip a segona, que evidentment està molt, molt i molt content.
No és la seva primera experiència a segona divisió, al futbol professional, perquè va ser entrenador de l'Andorra. Gerard Piqué el va fitxar després d'haver entrenat al Manresa, havia aconseguit algun ascens. Ferran Costa, que és molt jove, té molta personalitat.
Va estar a punt d'anar a l'Espanyol. Va cantar per Manolo González.
Ah, sí?
El filial. Estaven entre ell i Manolo. I al final, gairebé amb un cara o creu, van triar Manolo.
És que quan diu si continuarà el Sabadell, jo suposo que hi vol continuar, però jo crec que Ferran Costa deu estar a la llista de bastants clubs de segona.
El Girona, per cert, Uri, ja està decidit qui serà l'entrenador. L'Eduard Solà, el divendres a la nit, va enviar un missatge dient que seria el Quique Álvarez amb el seu germà Òscar fent d'ajudant. Que el Quique havia estat les dues últimes temporades al filial del
Girona. Jo sé el que veu dir vosaltres, no sé més. Bé, però avui, jo, per exemple, Ferran Costa jo crec que també estava a la llista.
Del Girona, eh?
Sí, bueno, un dels molts que estaven a la llista. Ja. Vull dir que jo crec que és un entrenador que el vol molta gent.
Pel que tu saps, Urri, anava a dir.
Bon jugador, Urri, eh?
Bon jugador.
Bon futbolista.
Bon futbolista i cosí teu. D'altra banda, per això el destaques, però és mig centre i ha fet una temporada increïble, un jugador estructural per aquest Sabadell, que també continuarà, eh? Urri, continua segur el Sabadell, Andreu.
Sí, 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 ara havent aconseguit l'objectiu, l'equip a segona, calma i tranquil·litat, i Urri serà arlequinat per un temps més.
I Ferran Costa també et consta que continuarà la banqueta de la nova Creu Alta, eh?
Sí, bé, el que comentava ara aquí a la tertúlia, al final Ferran també té contracte en vigor i bé, l'ha de complir, i evidentment amb l'equip a segona, doncs l'escenari és totalment diferent, però com bé deia l'Oriol, sí que és cert que és un entrenador molt jove, un entrenador molt potencial, amb unes idees molt clares, amb un missatge i amb una arribada del futbolista diferencial, i òbviament que té coses de diferents clubs. Ja va tocar la segona a l'Andorra, que no li va anar massa bé, però cap dubte que serà un entrenador de futur a tenir en compte.
Andreu, et quedes ja fins al final del programa amb nosaltres, eh?
Perfecte.
Continuarem amb el Mundial. Sergi Andreu, a veure, l'agenda dels pròxims partits.
Sí.
Què tens?
Mira, molt ràpid. Uruguai, Cap Verd, a les 12 avui a Miami. Els uruguaians, que tenen un punt, buscaran la victòria per consolidar la segona plaça, encara sense Araujo, que no juga perquè s'està recuperant d'una lesió.
La matinada, quin partit hi ha?
A la matinada, Nova Zelanda, Egipte, a les 3 a Vancouver.
És el partit, l'altre partit del grup de Bèlgica i Iran, que també han empatat.
Exacte, exacte. I demà a les 7 a Dallas, Argentina-Àustria, tothom molt pendent del segon partit dels argentins, han deixat el llistó molt amunt gràcies als tres gols de Messi. Aquesta vegada tindran un test una mica més exigent davant del que a priori és la segona selecció del grup, que és Àustria.
Demà juguen l'Argentina i França, Argentina-Àustria a les 7 de la tarda, França-Iraq a les 11 de la nit. Quina de les dues seleccions us va agradar més en el primer partit, l'Argentina o França, Uri?
Jo crec que les dues van confirmar que són seleccions per guanyar el Mundial.
Jordi?
A mi França.
A tu França.
És que l'Argentina, ja sé que tenim al cap el que va passar a Qatar, però a mi em va fer la sensació que era que l'equip no va estar a l'altura de Messi i també que el rival tampoc no era per tirar coets. I en canvi França no és que fos un festival de llums i de colors, però és que té tants recursos que, vaja, jo... A mi em costa no veure França arribant llunyíssim, no? Ja no dic guanyadora, perquè quan dic que guanya, no guanya, però és que amb la plantilla que té França, hosti, és difícil...
La davantera, sobretot, no?
Sí, però és que és difícil que el dia que no tingui el dia l'un, el tingui l'altre.
Ricard, a tu et va agradar molt l'Argentina. Vas destacar moltíssim l'estrena amb Messi Superstar.
Sí, em va remoure l'Argentina. A França la veig més muntanya russa, s'encalla i després apareixen tots aquests recursos que diu el Jordi. Per recursos és evident que França és millor. Jo crec que l'Argentina el que fa és esprema les seves limitacions, o sigui, les controla, les gestiona i treu el màxim rendiment a tot allò que té. Per mi és, a mi em representa molt el que veig de la selecció argentina. Veurem si manté aquesta línia.
L'Andreu Salarolski diu entre França i Argentina.
La veritat que Argentina em va sorprendre el primer partit. Cap dubte de que el Messi, per mi el millor jugador de la història, va tornar a marcar la diferència amb el hat-trick. Però a nivell col·lectiu veig una França molt potent, amb un joc ofensiu diferencial, amb jugadors de molt nivell, però sí que és cert que em fascina el Leo Messi, com juga, els gols que va fer, amb la facilitat que executa les accions, i, ostres, crec que vaig llegir o mirar que va córrer 7 quilòmetres, però són uns 7 quilòmetres de moltíssima qualitat.
Eficiència màxima, sí, sí.
En fase final, potser veig més sòlid França. Ara, Argentina, cap dubte que donarà a parlar, i amb un Leo Messi estel·lar amb els propers partits, segur.
Àlex Dalmas, podem esperar una altra exhibició demà a la tarda de Messi, de l'estil del hat-trick que va fer contra Algèria? Tu ja no descartes res?
No descarto res, no. Ja sabeu que jo crec que no guanyarà Argentina, eh? Jo veig molt difícil que pugui repetir, però a mi em va agradar i em va encantar, sobretot perquè és la selecció que vaig veure amb més... en vam parlar, més mecanismes tàctics de totes les que han sortit, i evidentment totes van bastant enfocades cap a Messi, per tant no descarto, jo crec que tornarà a marcar la diferència. És evident que algun dia s'encallarà, perquè aquest Mundial ens està ensenyant que totes les seleccions tard o d'hora s'encallen contra un rival, però encara no ho veig. Li veig més dificultats a Messi quan entri a la fase, diguéssim, més potent de campionat, i on els partits siguin igualats, més seguits,
no?
Sí, i de més al ritme, allà potser sí. Però davant d'Àustria encara veig una molt bona versió de Messi, sí que la imagino.
Àustria, si demà guanya l'Argentina, si Espanya, és que tots són condicionants, acaba primera de grup, és una possible rival als setens de final. Sergi, si Messi fa un gol demà contra Àustria, es convertirà en el màxim golejador de la història dels Mundials.
Sí, per davant de Klose, que en té 16... i ell en tindria 17.
I si Mbappé en fa 3, també.
També. Jo crec que...
Perquè té 14, en aquest moment.
Tant Messi com Mbappé, jo crec que acabaran tots dos com a líders de la llista de màxim golejadors de la història.
Molt ràpid. Em recordeu, les podeu canviar, eh? La vostra aposta com a campiona del món, Uri, canvies o la mantens?
Crec que el tindria vaig a Espanya, no?
Sí.
Pues la mantinc, va.
La mantens. Sònia?
Jo vaig dir França i mantic França.
Mantens França. Costa?
Jo vaig dir Espanya i arrossegant els peus, però mantinc Espanya.
Ricardo, a mi em passa igual, eh?
Ets fidel a Portugal?
Jo, com a mínim, una jornada més.
Vinga, aguantem a Portugal. Àlex Dalmas?
Vaig a Espanya i em quedo amb Espanya.
Espanya. I l'Andreu Salarols no havia donat la seva aposta encara? Quina és?
Sí, crec recordar Xavi i segueixo amb fermesa en França.
França, eh? O sigui, està entre França i Espanya i també hi treu el cap a Portugal.
Us he de comiar... Tu, Xavi, mantens Portugal, has dit, eh?
Sí. Mantinc Portugal. Ah. Sí, sí. Més, ho he posat a la porra ja fins al final. Sí, sí. Us he d'acomiadar que hem d'anar a Igualada amb l'hoquei patins i amb el Damià i les motos, amb el Damià i el Marc Márquez. Oriol Domènech, Sonia Salmàs, Jordi Costa, Ricard Torquemada, Àlex Dalmas i Andreu Sararols. Gràcies per ser un diumenge més aquí al Club de la Mitjanit. Bona nit.
La propera.
Bona nit.
A veure, l'hoquei. Marc Andrés, bona nit.
Bona nit.
Ha guanyat l'Igualada 4-2 al Liceo i ha igualat a 2... la final de l'hoquei lliga.
En un ambient espectacular, 1.500 persones a les comes, inclús gent de peu als accessos, una barbaritat, i que això ha ajudat a un doblet de Matías Pascual als 4 minuts de joc, 2-0 ben aviat, abans del descans 2-1 del Liceo, després de la represa 2-2 de Dava Torres, empatat al Liceo, amb una celebració característica del jugador del Liceo, que te la comento, perquè després que Marc González fes el doblet en qüestió de 3 minuts, 4-2, tot el públic de les comes s'ha posat a fer la celebració de Dava Torres en aquest moment de l'empat. Bé, el partit ha acabat amb el públic cridant a Corunya, perquè és on torna l'Igualada, i també amb tensió. Hi ha hagut enganxades al moment final i també dins de vestidors, havent inclús gent de separar jugadors d'un i altre equip. Dimarts, 23 de juny, a 8:45, cinquè partit a Galícia, i Marc Carol, el capità de l'Igualada, n'està preparat.
Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que... Bueno, hem demostrat que podem guanyar i hem de creure en això i res, seguir el pla de partit que marqui el Marc, que nosaltres quan anem tots a una és quan som millors, quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
Dimarts, dius, Marc?
Dimarts a 9:15, dimarts 23 de juny, a Galícia, això
en
sí.
En 48 hores. Demà a veure si podem parlar amb Matías Pascual, que és l'argentí de l'Igualada, que ha fet dos gols, sí. A veure si pot seguir també el partit de l'Argentina del Mundial.
Sí, sí, avui ha fet el doplet i ha liderat l'equip, bàsicament.
Gràcies, Marc.
Fins ara.
Motos. Damià Aguilar, bona nit.
Què tal? Bona nit, Xavi.
Ciutadans i ciutadanes de l'univers MotoGP, ja el tenim aquí.
Sí, bueno, ja tenim la segona victòria consecutiva d'aquest home que podríem dir... Tindríem arguments per dir que és imprevisible i tindríem arguments per dir que és previsible. I jo tinc la sensació que ens agrada que, entre cometes, ens intenti enganyar. El que passa és que ell ens va donar un calendari. Ell ens va dir, escolta'm, a partir d'aquest moment el meu calendari és aquest, en aquests circuits hauré de patir, en aquests circuits no hauré de patir, i dels que no havien de patir, ho sabíem, Balaton Park, d'esquerres, 37 punts, i Alemanya al juliol, que poden ser 37 punts, o ell almenys sortirà a guanyar-los. Clar, això d'avui jo crec que és contrapronòstic. Segurament hi havia altres pilots que estaven més ben preparats que ell, però ell ha fet el que havia de fer en cada moment, que és típic del seu ADN. Ha fet un esforç a la sortida, s'ha pogut agafar el grup del davant, ha fet la volta ràpida, 6 voltes del final quan tocava, i s'ha escapat, i no l'han atrapat, tu. I una victòria, em sembla... segurament és una d'aquelles victòries que quan acabi la temporada, si acaba guanyant el Mundial, ens en recordarem bastant.
Fixa't la dimensió del personatge, que estem parlant fa un minut i mig de motos, de MotoGP, del Gran Premi de la República Txeca, i encara no hem pronunciat el seu nom.
Marc Márquez, jo crec que és molt difícil. Vaja, jo crec que podríem fer la crònica gairebé sense pronunciar-lo.
La gent ja ens entén, eh? O sigui, ja sabem a quin referim tots plegats. Ha guanyat a la República Txeca, a més, amb un cap de setmana, no va dir accidentar per Marco Bezzecchi, però potser no és la paraula, l'han desqualificat de la cursa llarga després de l'incident amb els comissaris d'ahir a la cursa sprint, i el Mundial que queda molt, molt obert, i amb Marc Márquez, no direm primera fila de la graella per guanyar-ho, però ja gairebé.
Home, aviam, ara mateix és quart de la general a 40 punts de Bezzecchi. Entremig té Martín a 8 punts de Bezzecchi, Dijen Antonio a 23 punts de Bezzecchi. La veritat és que ni en els millors somnis del tro de Cervera estaríem així, eh? Ha recuperat 62 punts en dos caps de setmana complet. Alemanya no ens podrà enganyar, com a mínim, no. No, potser no és aquesta la paraula. Alemanya no hi pot anar amb la pell de xai, però a Assen sí, com ha estat aquest cap de setmana a República Txeca, però el que passa és que ja teníem el record de l'any passat en què a República Txeca va fer els 37 punts i a Assen va fer els 37 punts. Compte! I això ho va dir ell, sense ser el pilot més ràpid. Per tant, jo ho deixo tot obert. És a dir, jo no descarto que aquest home surti a fer el millor possible. I si el millor possible significa fer un podi o una victòria, aprofitant també els regals que li estan deixant en safata de plata els pilots Aprilia, doncs escolta, encara millor.
Molt ràpid, Damià. Ara mateix, la gent que segueix al Mundial, és més favorit gairebé Marc Márquez que Marco Bezzecchi per guanyar-lo?
Sí.
Gràcies, Dami.
Adéu.
Grades tant que quan ens creuem pel carrer i faig tard, faig veure que ningú m'espera, que exigim la primavera, també aquest any.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, avui amb Miquel, a l'accés 14, tot un himne. I el record especial d'avui és per a la Montse Oller, cap de producció de Catalunya Ràdio, de les persones més entregades a aquesta casa i encara més eficient que entregada. La Montse és una garantia, sempre troba solucions als problemes i coneix cada racó d'aquesta casa. Treballar amb ella és tenir la seguretat que les coses tiraran endavant. Aquests dies a la Montse, alguns encara li preguntàvem que si això o que si allò, sense saber que passava una situació delicada. Aquests dies la Montse ha perdut el seu pare i des d'aquí li enviem un petó molt fort. Marcem, bona nit i que descanseu si és que no us quedeu a veure l'Uruguai Cap Verd, que comença ara a les 12, o el Nova Zelanda Egipte de les 3 de la matinada. Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants amb la Marta Romagosa, i el que heu de fer és portar-vos bé i passar-ho millor.